Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Bon dia per tornar a tenir molta nuvolositat i ambient poc fred.
Aquest divendres és el Black Friday i hem sabut que l'Agència Catalana de Consum vigilarà els preus de 1.000 productes per evitar descomptes fraudulents per aquest Black Friday. La celebració del Black Friday, que arriba el 25 de novembre, arriba marcat per la inflació, per la incertesa del comportament dels consumidors en una jornada en què les grans marques desplegaran algunes de les millors ofertes de l'any i en la que s'espera que molts clients avancin les compres de Nadal. Després de detectar incompliments de la norma de consum en anys anteriors, com dèiem, l'Agència Catalana de Consum ha decidit actuar i per això controla des de fa un mes un miler de productes per vigilar les marques no inflin els preus just abans del Black Friday i ofereixin descomptes que són fraudulents. Vaja, el que és apujar el preu de tota la vida per baixar-lo després i dir que fas un descompte. Qui més qui menys s'apunta al Black Friday, tant els consumidors com les marques, els comerços i també els comerços dels pobles i ciutats del Baix Empordà. Recordeu, però, quan una botiga del centre de Torroella, de Palafrugell, de Palamós, de Sant Feliu, de Platja d'Aro o de la Bisbal o de qualsevol altre poble us ofereixi un descompte del 50%, recordeu que aquesta botiga ja està minorant el marge comercial amb el que treballa. Per tant, comprar amb aquest tipus de descomptes en les nostres botigues és condemnar-los encara una mica més a la misèria davant del gegant del comerç telemàtic, davant d'iniciatives com el Black Friday, que recordeu és un invent americà que se celebrava el dia després d'Acció de Gràcies i que servia per comprar tot allò que no s'havia devenut, però que amb l'eclosió del comerç electrònic i amb l'arribada de gegants com Amazon, per exemple, el Black Friday s'ha universalitzat fins al punt que, insisteixo, no només serveix per vendre molt més barat, sinó que serveix per posar en risc el comerç local. Per tant, si voleu comprar el Black Friday, feu-ho, però feu-ho amb consciència o amb la mala consciència de saber que amb cada descompte insultant amb el que es compra en una petita botiga de qualsevol dels carrers de casa nostra, el que estem fent és empobrir-los una mica més. Passen 3 minuts de les 8 del matí, saludem l'equip que fa possible el supermatí d'avui. Carla Saló, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rafael Corbí, bon dia per tu també.
Hola, bon dia.
8 i 2, anem als titulars. Palafrugell aprova pressupostos pel 2023, Rafael Corbí.
Avui fem especial esment amb el nostre informatiu a la sessió plenària de l'Ajuntament Extraordinari d'ahir, en la qual es va aprovar el pressupost per l'any 2023, amb un total de 45 milions d'euros. La regidora d'Hisenda, Olga Palaí, va ser l'encarregada de presentar els pressupostos a la sessió plenària extraordinària. Va destacar la intenció de millorar-ne la gestió administrativa, oferir serveis públics de qualitat, incentivar l'activitat econòmica i invertir en cultura, esports, educació i en serveis assistencials a les persones desfavorides.
I ja sabeu que de tant en tant hi ha un degoteig d'informació relacionada amb les eleccions de l'any que ve.
El Baix Empordà decideix el seu futur.
Doncs ahir sabíem que Teresa Ferrés anuncia la seva candidatura de Tots per l'Empordà a l'alcaldia de Palamós, Maria Alsina.
En la presentació, Teresa Ferrés ha exposat que es presenta per encapçalar una alternativa real, sòlida i engrescadora al govern actual. L'acte s'ha celebrat a la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bo de Palamós, on hi han assistit també l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, i l'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues.
I també us explicarem que Pau Lladó, el regidor de Palafrugell, s'incorpora a la Diputació de Girona, Ferran.
S'hi ha incorporat com a assessor d'Esquerra Republicana de Catalunya i tècnic comarcal del Baix Empordà a la Diputació de Girona. Una part de la seva jornada la du a terme allà i la resta com a càrrec de partit per preparar les pròximes eleccions municipals al mes de maig.
I els 8 hospitals de les comarques de Girona ja gestionen les baixes laborals automàtiques per ingrés.
Aquesta resolució, presentada pel Partit Socialista de Catalunya, es va aprovar amb 15 vots a favor i un en contra. Per ampliar la informació sobre aquesta resolució, ens va visitar al supermatí la diputada del PSC que va impulsar la resolució, Sílvia Paneque.
I a les 8 del matí i 5 minuts, Us expliquem que Torroella i l'Estartit han fet balanç de la temporada turística. Es confirma, diuen, els retorns a les xifres prepandèmia.
Han tramitat més de 300 incapacitats temporals des que es va començar a desplegar el tràmit al setembre. La baixa per incapacitat temporal la genera el mateix hospital en el moment de l'ingrés, tant si és urgent com programat, a petició del pacient i a partir de la informació que recull en aquell moment. D'aquesta manera s'estalvien desplaçaments dels familiars al centre d'atenció primària per gestionar-lo.
I alerta allò que dèiem de la cosa de proximitat, perquè, per exemple, ahir vam saber també que la producció d'arròs ha caigut un 10%.
La Federació de Cooperatives Agràries reconeix que els preus de l'arròs estan pujant per la caiguda de la collita a altres zones de l'estat.
Doncs deia, alerta, perquè, com sabeu, a l'Empordà hi tenim un cultiu important d'arròs i, per tant, ara també és el moment de consumir arròs de casa nostra, arròs de Pals. I aquest cap de setmana, ja ho direm bé, això, i Begú, Figueres i Palafrugell convoquen una nova edició dels Premis d'Educació de la Fundació Josep Pallach.
Hi ha tres categories diferents, cadascuna d'elles vinculada a un municipi. El 8è Premi Josep Pallach d'Articles Periodístics sobre Transversalitat Educativa, el 8è Premi Josep Pallach de Creació Artística Juvenil i el 18è Premi Josep Pallach d'Experiències Educatives.
I ara, si en el capítol cultural, també us expliquem que aquest cap de setmana se celebra a Torroella de Montgrí les 600... Ja, vaja, no sé ni com s'ha de dir tants anys. La 628a edició de la Fira de Sant Andreu. Són dos dies dedicats a la ramaderia, al comerç i a l'agricultura, Carla.
I per parlar-ne, en el supermatí d'ahir ens va visitar Genís Pigem, el regidor de Fires de Torroella, que va destacar que la principal novetat és que la fira es pugui tornar a celebrar amb total normalitat després de dos anys de pandèmia.
Doncs veurem què va donar de si aquesta entrevista que vam emetre al supermatí d'ahir. 8 del matí, 7 minuts, arriba l'última jornada dedicada a la meteorologia i al canvi climàtic a Palafrugell.
Els dijous s'han omplert de propostes a càrrec de convidats ben versats en diferents punts, tots vinculats amb el canvi climàtic. Per tancar aquesta segona edició s'ha programat una taula rodona que porta el nom de com hem d'adaptar els espais urbans al nou clima. Anirà a càrrec de diversos professionals a casa nostra, com en Marc Lemus, en Jaume Bernés o l'Anna Zaonero. La moderarà la tertúlia en Joan Regí, col·laborador de Ràdio Palafrugell.
I abans d'acabar el resum dels titulars del dia d'avui, la secció de bàsquet de la Fundació Esportiva Begú presenta els seus equips per la nova temporada, Eugènia.
Enguany, la selecció de bàsquet està formada per un total de 6 equips base i 66 jugadors i jugadores. A més, a Begú compta amb 3 equips, 2 sèniors masculins i un de femení, integrats per 40 esportistes.
8 del matí, 8 minuts. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Anem amb el temps. Aviam, fa fred o fresca, però no tanta com ens ha arribat a fer algun dia aquesta setmana. De moment, Marc, volem saber en quin temps arribem a l'equador de la setmana, Marc.
Avui dijous serà un dia encara amb molta nuvolositat. El pas de fronts ens marca l'evolució del cel. Són fronts que ens arriben de ponent i poc productius ni per pluja ni per molta fred. Ahir notàvem que la temperatura es tornava més suau i avui passarà l'efecte contrari perquè la jornada serà una mica més freda. Com que començarem el dia ennuvolats, la temperatura mínima no podrà baixar tant i quedarà pròxima als 5-7 graus. Per la màxima sí que notarem mínimament més freda i és que el termòmetre recularà 2 o 3 graus i ens quedarà al voltant dels 15-17. Per demà divendres esperem el pas d'un sistema frontal que podrà donar ruixats a la nostra comarca, més probables de cara a la tarda. I també notarem una baixada de temperatures associada a l'aire de tramuntana que es deixarà notar.
Doncs veurem com es nota aquesta tramuntana que sembla que ens glaça les idees. Mentrestant, avui, com dèiem, fa fresca, però no tant com ens hem trobat algun dia. 9 graus marca la mínima al Baix Empordà. El termòmetre que hi ha situat a Begú, gairebé 11 graus, no, més d'11 graus, diguem-ne, el que el termòmetre ens marca a Pals, que registra avui la temperatura màxima d'aquest dijous 24 de novembre del 2022. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal. Som-hi! Som-hi amb la cançó del dia d'avui, que ens remunta a la última reedició de la pel·lícula Casino Royale de James Bond. Aquesta n'és la banda sonora, es diu You Know My Name, la cantava Chris Cornell. If you take life, do you know what you give? I'll die, you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By
in the size of deceit. I've seen angels fall from blind.
Matí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Toledo, això sí que és energia, tu. Energia per començar el matí, esclar que sí que és necessari, ens ajuda a entomar el dia amb una mica més de... amb una mica més de combustible a les venes. Combustible, per cert, és el que necessiten les administracions per poder funcionar, i el seu combustible és habitualment l'aprovació d'uns pressupostos que permeti als equips de govern fer la seva obra. Doncs bé, a poc anem explicant d'aprovacions de pressupostos als diferents pobles de Baix Empordà, i aquesta setmana, per exemple, ahir, s'han aprovat els pressupostos del 2023 per l'Ajuntament de Palafrugell. En Rafael Corbí ens en detalla ens en porta tot el detall amb aquesta crònica extensa.
La regidora d'Hisenda, Olga Palaí, va ser l'encarregada de presentar els pressupostos a la sessió plenària extraordinària. Va destacar la intenció de millorar-ne la gestió administrativa, oferir serveis públics de qualitat, incentivar l'activitat econòmica i invertir en cultura, esports, educació i en serveis assistencials a les persones desfavorides. També recordava l'aprovació del Pla Econòmic del 2020, que s'ha seguit aquests darrers dos anys.
Doncs bé, igual que en els anys anteriors, com a equip de govern, els objectius que hem prioritzat per dur a terme aquests pressupostos és millorar, òbviament, la gestió administrativa i els serveis públics de qualitat, prestar el servei assistencial per a les persones més desfavorides, incentivar l'activitat econòmica, fomentar l'educació, la cultura i els esports. Val a dir que també per fer aquest projecte de pressupost hem de recordar que vam aprovar un pla econòmic per pal·liar els efectes de la crisi econòmica del Covid, que es va aprovar el 2020 i que hem tingut continuació d'aquest l'any 2021 i 22 i també enguany a l'any 2023. Aquest pla s'ha traduït en tot un conjunt d'actuacions, tant de caràcter urbanístic com també assistencial. Algunes d'aquestes actuacions ja han finalitzat i altres estan en execució i, per tant, es preveu que finalitzin durant aquest 2023.
La regidora d'Hisenda va destacar com el panorama actual d'incertesa econòmica, la inflació i la previsió de creixement han afectat a la redacció d'aquest pressupost. També esmentava que s'ha intentat que aquesta pressió fiscal no afecti els ciutadans. El pressupost del 2023 té un import total de 45.246.581 euros, un augment del 8,53% respecte a l'any anterior.
Doncs, òbviament, com ja tots vostès saben, hi ha un marc d'incertesa econòmica brutal, una inflació que està desenfrenada, actualment un 7% a Espanya, un 5,2% a Catalunya al mes d'octubre, i una previsió del creixement econòmic que és més moderat que els dos anys anteriors que portem. Aquesta situació doncs, ens ha obligat a dimensionar les despeses per tal de poder donar continuïtat als serveis que tenim a l'Ajuntament i inclús en alguns casos millorant-los, incrementant sempre el mínim possible la pressió fiscal als nostres conciutadans.
Olga Palai destacava en l'apartat de despeses l'augment del capítol 1 de personal en un 9,5%, bona part a causa de l'augment de retribució dels treballadors públics als pressupostos generals de l'Estat. També puja el capítol 2, compra de béns i serveis, un 8,25%, amb els augments dels costos d'electricitat i calefaccions, com a principal motiu, que en paraules de l'alcalde Joan Vigues pugen de 1 a 2 milions d'euros. Palai destacava que, tot i que l'augment dels costos del servei d'aigua es puja un 8%, l'Ajuntament només l'augmenta a les ordenances un 6%. Les inversions pugen un 4,52% respecte al pressupost de 2022. Les obres de l'antiga biblioteca de Can Bec, inversions en energies renovables en instal·lacions municipals i les inversions en equipaments esportius a la zona esportiva del Gregal són algunes de les principals inversions.
Hem presentat un pressupost d'import superior en un 4,52% a l'aprovat el 2022. Moltes actuacions d'inversió s'han dut a terme mitjançant el romanent amb el pla econòmic per fer front a la crisi de la Covid, com per exemple l'Avinguda Espanya.
Finalment, Olga Palai tancava la seva intervenció amb el convenciment que el pressupost del 2023 afronta els principals reptes del nostre municipi.
En conclusió, aquest pressupost del 2023 aconseguim l'objectiu de planificar l'activitat econòmica municipal afrontant els principals reptes que tenim en el nostre municipi, mantenint sempre el compliment estricte dels principis de transparència, de rigor, d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics.
L'alcalde Joan Vigues feia també especial esment en diversos punts de les despeses contingudes als pressupostos, a més de justificar la puja del 8%.
El pressupost l'any passat es va pujar un 1,66 i va haver-hi... No ens volem comparar amb ningú, però hi ha gent que electoralment ha fet, l'any passat va pujar uns pressupostos, va pujar uns impostos no gaire lluny d'aquí o prop d'aquí de 7-8%. Nosaltres vam pujar un 1,66 perquè vam creure que això era el que necessitàvem per quadrar el pressupost aquest any. Per quadrar el pressupost, si no ho fem de Mago Merlin, no ens surtin els números, i amb la inflació que tenim i els augments que hem dit fins fa un moment, hem hagut de pujar aquest 8,50.
Doncs, presentats els pressupostos a l'Ajuntament de Palafrugell, us expliquem també que Teresa Ferrés ha anunciat la seva candidatura de Tots per l'Empordà a l'alcaldia de Palamós. En la presentació, Ferrés ha exposat que es presenta per encapçalar una alternativa real, sòlida i engrescadora al govern actual. L'acte s'ha celebrat a la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou de Palamós, on hi han assistit també l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, i l'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues, Maria Alzina.
Teresa Ferrés ha manifestat la seva voluntat que sigui una llista transversal i progressista que es projecti a 12 anys per tal de planificar els reptes actuals i de futur que té Palamós i Sant Joan i que treballi en la cultura política local fomentant la participació de les noves generacions en el disseny i planificació de Palamós. La candidata a l'alcaldia de Palamós també ha destacat 6 actuacions que creu prioritàries si arriba l'equip de govern. La primera és la necessitat d'incrementar les places de pàrquing al centre, construint de manera modular una estructura de 2 pisos al pàrquing Cervantes. També aposta per millorar la gestió de les escombraries, vetllar per la seguretat ciutadana i reduir l'incivisme del municipi. A més, expressa la seva voluntat de crear una escola municipal de música per Palamós i Sant Joan. Destaca també la voluntat de descentralitzar l'administració, rehabilitant i adequant Can Displàs de Sant Joan com un centre administratiu, social i cultural. Recorda la importància de remodelar el Passeig de Mar sense perdre la seva essència i, finalment, destaca la recuperació del dinamisme social i comercial del municipi. Ha aprofitat per afegir que una de les coses que la seva candidatura no farà serà el projecte de pàrquing a la plaça de la cooperativa L'Equitativa i, per tant, farà enrere un dels projectes del govern actual. Ha acabat fent una crida animant a tots aquells palamosins i palamosines que vulguin sumar-se al grup de Som-hi per Palamós i Sant Joan.
Gràcies, Maria Alzina.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I encara en clau de política local o de política local extramunicipal, de política provincial de la que es fa la Diputació, hem sabut també que Pau Lladó, el regidor de Palafrugell, s'ha incorporat com a assessor d'Esquerra Republicana de Catalunya i tècnic comarcal del Baix Empordà a la Diputació de Girona, Ferran Castelló.
Una part de la seva jornada la du a terme allà i la resta com a càrrec de partit per preparar les pròximes eleccions municipals al mes de maig.
També tenen algunes coses de la Diputació doncs, que siguin transcendentals per les poblacions del Baix Empordà i que també, d'altra banda, doncs, dins del partit, dins d'Esquerra Republicana, doncs, que jo pugui fer aquesta connexió amb els diferents pobles que tenen grups municipals o sociolocals d'Esquerra del Baix Empordà.
Amb la seva tasca assessora per vetllar el correcte funcionament de la Diputació. La dedicació és de 4 dies i una a l'Ajuntament. Per aquest motiu hi ha hagut una reestructuració dels càrrecs al consistori. Ha deixat la seva tasca a l'àrea de règim interior i l'ha passat a ocupar Josep Piferrer. Sí que continua a l'àrea de serveis, protecció civil i com a adjunt de mobilitat al costat de Piferrer.
Jo i en Josep Piferrer anem fent la feina de mobilitat, ell més dia a dia en diferents temes que vagin sortint i que jo en aquest sentit, com que a la Diputació faig horari de matins i migdies, doncs no puc atendre a les peticions veïnals o les peticions més del dia a dia com podria fer-ho fins ara, però sí que estic en mobilitat en el sentit de que amb en Josep anem treballant colze a colze.
Per tant, Lledó ja no és el regidor de mobilitat, però segueix planificant projectes com el desenvolupament de carrils bici, de vies verdes o la pacificació del centre. Per altra banda, referent a protecció civil, vol tirar endavant algunes de les peticions de l'equip i reactivar els voluntaris. Afegeix que hi ha molta gent amb ganes de fer noves accions.
I el fet que hi hagi un tècnic de protecció civil és una cosa que ve de nivell municipal. Sí que la Generalitat doncs, hi ha un cos de protecció civil important, que hi ha dues poblacions o ciutats de Catalunya que són les úniques que tenen un cos professional, que són Barcelona i Lloret de Mar, i que nosaltres no pretenem ser un tècnic professional.
La voluntat és que el cos ajudi més a la policia local en el seu dia a dia. Les tasques que poden desenvolupar són diverses, com la neteja de boscos, ajudar els cossos de seguretat i rescat, participar en altres emergències a la via pública o assistir en esdeveniments. Pau Lledó afegeix que aviat farà públic quin serà el seu futur polític, ja que el càrrec a la Diputació vindrà marcat pels resultats electorals. Destaca que es troba en un procés de reflexió personal.
Però sempre estaré lligat, en certa manera, a Palafrugell i fent coses per les entitats perquè m'agrada, i és el meu motor i sóc així i no puc canviar.
Per acabar, Pau Lledó és l'únic palafrugellenc a la Diputació. Josep Piferrer, diputat d'Educació, i Juli Fernández a l'oposició.
Gràcies, Ferran. És un quart i mig de 9 del matí. Escolteu el Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. La Comissió d'Acció Climàtica va aprovar fa una setmana preservar Ràdio Liberty i convertir aquest espai en un memorial sobre la Guerra Freda. Aquesta resolució, presentada pel Partit Socialista de Catalunya, es va aprovar amb 15 vots a favor i un en contra. Per ampliar la informació sobre aquesta resolució, vam parlar abans d'ahir, al Supermatí, amb la diputada del PSC que va impulsar aquesta resolució, que és la Sílvia Paner, que la Maria Arlesina ens n'ha fet un resum de la conversa.
Aquesta resolució, tal com explica la diputada, volia generar un punt d'acord entre el Ministeri, la Generalitat i l'ens local per crear un avantprojecte per protegir els tres elements que hi ha a la zona, les restes romanes, Radio Liberty i l'entorn natural de Pals. Sílvia Paner, que explica que ja feia temps que la
zona de Ràdio Liberty s'havia de protegir i crear un avantprojecte.
És aquest el moment, no?, i en aquest estadi, diguéssim, de negociacions i de diàleg entre les tres administracions, en què ens decidim a portar aquesta proposta de resolució per tal de posar el tema sobre la taula i que hi hagi aquest acord, que ens mostrem molt satisfets, no?, majoritari, excepte un vot al respecte d'aquesta qüestió, i que, per tant, les tres administracions, amb diàleg i consens, doncs puguin arribar a l'elaboració d'aquest avantprojecte que pugui preservar aquests tres elements en la mesura del possible.
Sílvia Paneque reconeix que s'han oblidat espais com Ràdio Liberty. Per això creu que és necessari recuperar i tenir aquest espai de memòria històrica sobre la Guerra Freda, ara més que mai. Tot i això, explica que s'ha de veure quines són les construccions que es poden mantenir tenint en compte el medi natural que acull Ràdio Liberty.
Bé, li vam preguntar també una mica sobre el sentit que tenia després que tot allò s'hagi convertit en una ruïna, sobre el sentit que tenia preservar aquesta memòria de la Guerra Freda quan tot el que ens hi podia fer pensar, que era totes les instal·lacions, han estat saquejades o malmeses. Però vaja, en qualsevol cas, celebrem que hi hagi alguna iniciativa per preservar com a mínim l'espai. A més, dins d'aquell espai hi ha unes restes arqueològiques que també s'haurien de preservar, Maria.
Per això és rellevant aquest acord entre el Ministeri, la Generalitat i el Consistori.
Les tres administracions alhora, perquè les tres hi tenen diferents responsabilitats. Han de ser les tres alhora, per això hem insistit tant en el diàleg i en el consens de les tres administracions. Parlava de mandat municipal en el sentit de que tots, no?, sabem que abans de les municipals tot queda una miqueta aturat, i per tant, amb el nou govern que es conformi a pals, doncs jo crec que serà un bon moment per donar un impuls des de les tres administracions.
La diputada afirma que no s'ha limitat temporalment la creació d'aquest avantprojecte perquè es pugui arribar a un acord satisfactori pels tres actors. Tot i això, explica que seria ideal que l'avantprojecte es creés durant el primer trimestre del 2023. Les emissions de Ràdio Liberty van cessar l'any 2004 i són 18 anys de destrossa i malmenament de l'espai. Tal com reconeix la diputada, l'estat de degradació actual és deplorable.
Doncs sí, l'estat és deplorable. L'estat i l'estat de degradació, també. 4 minuts i 2 quarts de 9. Ahir us explicàvem que els 8 hospitals de les comarques de Girona ja gestionen les baixes laborals automàtiques per ingrés. Han tramitat més de 300 incapacitats temporals des que es va començar a desplegar el tràmit al setembre. La baixa per incapacitat la genera el mateix hospital en el moment de l'ingrés, tant si és urgent com programat a petició del pacient, i a partir de la informació que es recull en aquell moment, d'aquesta manera es poden estalviar desplaçaments dels familiars al centre d'atenció primària per haver de gestionar aquesta baixa, Maria.
Sí, al cap de 7 dies, comptant des del primer dia que va faltar la feina al pacient, el malalt encara continua ingressat, generen un comunicat de confirmació de manera automàtica que té validesa per 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar des de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació s'han de tramitar des de l'atenció primària. Des que el setembre es va iniciar el desplegament de la gestió als hospitals, en total han gestionat 307 baixes per ingrés hospitalari i 258 comunicats de confirmació. Segons remarca Salut en un comunicat, la mesura beneficia la població en edat laboral i el canvi permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l'atenció primària per gestions d'aquest tipus i millorar l'experiència del pacient i el seu entorn. Actualment, el 18% de les baixes generades a la regió són per ingrés hospitalari. A Catalunya, la gestió de les incapacitats temporals va començar com a pilot a principis de febrer a l'Hospital Parc Taulí i progressivament s'està desplegant a la resta de regions. En el conjunt de Catalunya es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l'atenció primària, segons el volum de població activa que genera un ingrés hospitalari.
Gràcies, Maria. Alzina.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Canviem de qüestió, canviem d'àmbit, també. Torroella i l'Estartit han fet balanç de la temporada turística i ho han fet, doncs, fent una activitat que ja fa uns quants anys que fan, que és unint ajuntament, empresaris i sector turístic per fer una immersió, mai millor dit en el cas de l'Estartit, per parlar de com ha anat la temporada. D'entrada, el primer titular és que es confirma el retorn a les xifres prepandèmia. El sector turístic fa balanç i coneix les principals xifres i novetats que ha deixat aquesta temporada 2022. L'acte es va celebrar aquest dimarts a la sala d'actes de l'EMD de l'Estartit i ha certificat que, com dèiem, la destinació recupera les xifres prepandèmia, Gerard Escaig.
Des de l'Oficina de Turisme de l'Estartit es va donar compte de les xifres de consultes que augmenten respecte a l'any passat i superen les que hi va haver el 2019. Entre Setmana Santa i setembre hi va haver més de 31.000 demandes d'informació, un 25% més que l'any passat i un 9% més respecte als que hi havia abans de la pandèmia. El turista francès és el que més consultes va fer, seguit del públic català i l'espanyol. Més enllà de la clara recuperació del turisme, les xifres també mostren com el turisme estranger ha tornat a la destinació després del fre que han suposat 2 anys amb restriccions provocades per la Covid-19.
Dèiem, al punt d'informació de Torroella també s'ha notat aquesta dinàmica amb més de 5.700 consultes durant la temporada alta turística amb una predominança del turisme de proximitat.
També les xifres d'ocupació en establiments turístics mostren una clara recuperació i tornen als nivells prepandèmia. Els hotels han tingut una ocupació mitjana del 69% i el 88% al juliol i a l'agost, respectivament, més que els del 2019, tot i que al juliol. El 2019 era 74% i ara era un 69%. I tot això sí que les xifres han augmentat respecte a l'any passat, on al juliol es va registrar un 64% d'ocupació hotelera i a l'agost un 77%. La resta de mesos de la temporada, juny, setembre i octubre, la dinàmica és similar. Pel que fa als càmpings, han recuperat el pols. Aquest sector més dependent del turisme estranger va fer notar molt fortament les restriccions de la pandèmia, però aquest 2022 ha mostrat clars símptomes de recuperació. Les agències de lloguer han tingut així tanmateix un comportament similar amb l'ocupació mitjana d'entre el 87 i el 89% entre el juliol i l'agost i que contrasta amb el 74 i el 90% que van tenir el 2019 i unes xifres menys elevades al 2021.
Aquesta destinació, però, també es promociona en fires, xarxes i en mitjans de comunicació, Gerard.
Més enllà de les xifres d'ocupació i consultes de l'Oficina de Turisme, la jornada d'immersió va servir per fer balanç de les més de 120 activitats que s'han fet en el marc dels programes Primavera Activa, Estiu Actiu i Tardor Activa. Activitats com cinema al carrer, espectacles familiars, sunset yoga, zumba o marxa aquàtica, entre d'altres. L'àrea de platges va donar a conèixer el compte de les novetats en matèria de serveis com la incorporació d'un Segway i 3 agents cívics, les millores en neteja i la infraestructura mediambiental i d'accessibilitat. Finalment, els tècnics municipals van donar en compte del minut i resultat del Pla de Sostenibilitat Turística, que, fins al 2023, desenvolupa 30 de projectes i accions amb un pressupost de 3,6 milions d'euros que ha estat transformant la gestió, l'urbanisme i la promoció de Torroella de Montgrí i l'Estartit.
Gràcies, Gerard. 2 minuts per sobre de 8:45. I us ho hem avançat també als titulars, i a més és un d'aquells titulars que no ens agrada, una d'aquelles notícies que no ens agrada explicar. La producció d'arròs ha caigut un 10%. La Federació de Cooperatives Agràries reconeix que els preus estan pujant per la caiguda de la collita en altres zones de l'Estat, Maria.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha xifrat en 122.252 tones, un 10,6% menys que l'any passat, quan es van collir 136.747 tones. La producció d'arròs durant aquesta campanya passada. Les varietats primerenques han estat les més afectades per la disminució de la producció. Així, la varietat bomba, tot i augmentar un 4,5% la superfície sembrada respecte a la campanya precedent, disminuirà la producció un 25%. Segons el responsable de l'arròs de la Federació, Jordi Casanova, l'episodi de ventades amb aire calent quan l'espiga s'estava formant i les temperatures extremes de l'estiu van evitar un correcte emplenament del gra, limitant el seu rendiment. Unes condicions remarquen que evidencien ja els efectes del canvi climàtic. Segons ha afegit Casanova, les nombroses nits tropicals viscudes han escurçat el cicle de cultiu i aquest menor temps ha suposat menys productivitat. No obstant això, ha reconegut que la qualitat del gra és bona. D'altra banda, molts camps han estat infestats de males herbes a uns nivells mal vistos per la impossibilitat de disposar d'eines de control eficients. En aquest sentit, el sector segueix reiterant la seva queixa davant la manca de disponibilitat d'herbicides en un context de temperatures elevades que afavorien la proliferació de les males herbes. Això, apunten, va suposar que aquestes competissin amb el cultiu i afectessin els rendiments a nombroses parcel·les. Alguns camps, fins i tot, es van deixar de segar davant l'elevada quantitat de males herbes.
Doncs, vaja, aquesta és la situació, però és la situació en la que ens trobem a casa nostra. Com es troben, diguem-ne? Quina és la situació mitjana estatal i també europea?
Segons la Federació, en l'àmbit estatal, s'estima que l'oferta d'arròs serà molt baixa per la dràstica reducció de superfície sembrada a comunitats autònomes que tradicionalment tenen una producció important. Aquesta situació s'està traduint en preus a l'alça, fins a uns 60-65% superiors a l'any passat. Segons les dades oficials del Ministeri d'Agricultura, les cotitzacions d'arròs en pallofa s'aproximen als 500 euros per tona. La mateixa pauta s'observa amb caràcter general a nivell europeu, d'acord amb les cooperatives. A Itàlia, principal país productor, l'arròs en pallofa ja supera els 700 euros per tona per a les varietats de gra rodó mitjà. Els costos energètics, reconeixen, estan tensionant la indústria arrossera europea.
Gràcies, Marina. 8:34. I en el capítol cultural, Begur, Figueres i Palafrugell convoquen una nova edició dels Premis d'Educació de la Fundació Pallach. Hi ha tres categories diferents, cadascuna d'elles vinculada a un municipi. El 8è Premi Josep Pallach d'Articles Periodístics sobre Transversalitat Educativa, el 8è Premi Josep Pallach de Creació Artística i Juvenil i el Premi d'Experiències Educatives, Gerard.
El primer dels Premis sobre Transversalitat Educativa està destinat a molts d'aquells docents que han publicat quelcom. Han de ser publicacions d'aquest any i han de tractar sobre l'educació entesa des d'una perspectiva transversal de forma genèrica o bé analitzant qualsevol opinió, fet o experiència educativa en què es posi de manifest la importància de la interacció entre diversos àmbits socials i o agents educatius. El Premi de Creació Artística Juvenil està directament destinat a tot aquell alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius, ja que s'estableixen tres categories. Consisteix en crear obres d'expressió artística en referència al text que es proposa juntament amb les bases. Els dibuixos han de traslladar el missatge o part de la idea que transmet el text, que incideix en l'educació i el compromís social, i són extrets de llibres o escrits de Josep Pallach o relacionats amb la seva tasca de pedagog. Aquest guardó s'organitza des del municipi de Begur i arriba a la seva 8a edició. En canvi, el Premi a les Experiències Educatives s'organitza des de Figueres i premia les experiències educatives innovadores relacionades amb valors com els drets humans, les relacions humanes, la democràcia o l'educació per a la pau, entre d'altres. Pot interessar també a tots els centres educatius en general. I finalment, la Fundació Josep Pallach també ha tornat a convocar per tercer any consecutiu el Premi Empreses per l'Educació i el Compromís Social, adreçat a empreses de la comarca i de Catalunya que apostin pels compromisos amb la feina educadora i la societat. En aquest sentit, la Fundació des de fa 3 anys vol anar un pas més enllà i obrir-se al món empresarial, ja que ho consideren una oportunitat per ampliar el ventall d'influència i trobar noves sinergies.
Gràcies, Gerard. I avui dijous arriba l'última jornada dedicada a la meteorologia i al canvi climàtic d'aquestes sessions que s'estan fent a Palafrugell, Rafel.
Aquest novembre s'han portat a terme diverses conferències al Museu del Suro. Els dijous s'han omplert de propostes a càrrec de convidats ben versats en diferents punts, tots vinculats amb el canvi climàtic. Per tancar aquesta segona edició s'ha programat una taula rodona que porta el nom de Com hem d'adaptar els espais urbans al nou clima. Anirà a càrrec de diversos professionals de casa nostra, com en Marc Lemus, en Jaume Montbernés o l'Anna Zaonero. La moderarà la tertúlia en Joan Regí, col·laborador de Ràdio Palafrugell. Les jornades de meteorologia i canvi climàtic són organitzades per l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Marqueres, regidor de l'àrea, ens en parlava als micròfons de Ràdio Palafrugell.
Aquest dijous, a les 7 de la tarda, al Museu del Suro, tenim l'última de les activitats de les segones jornades de meteorologia i canvi climàtic que organitzem des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament. Quan parlem de canvi climàtic i de buscar-hi solucions, s'ha passat a dir que s'ha de lluitar contra el canvi climàtic per parlar d'adaptació i mitigació. Donant per fet que estem provocant que el clima canvia a un ritme mai vist fins ara i que ja no hi som a temps de parar-ho i que, per tant, toca adaptar-nos a les noves variables climàtiques i intentar mitigar-ne els efectes més negatius. Doncs aquesta última activitat tractarà precisament d'això, de l'adaptació dels espais urbans a les noves condicions climàtiques.
Marqueres ens parla dels convidats amb aquesta tertúlia. Marc Lemus, Jaume Marlès i Anna Zaonero.
I per fer-ho tindrem una taula rodona on intervindran en Marc Lemus, que és doctor en geografia, investigador a l'Andorra Recerca i Innovació, en Jaume Marlès, que és enginyer agrícola i ambientòleg, també doctor en ciència i tecnologia ambientals i investigador del Departament de Geografia Aplicada de la Universitat Autònoma, i a l'Anna Zaonero, biòloga i màster en arquitectura del paisatge i professora del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquesta taula rodona, a més, serà moderada per en Joan Regí, que és divulgador científic científic i presentador del podcast Científics Radiació de Fons de Ràdio Palafrugell. Recordem que aquesta última conferència, aquesta última activitat, començarà a les 7 de la tarda, mitja hora abans de l'horari de les altres conferències, precisament per tenir més temps per parlar i aprendre com adaptar-nos i com adaptar l'entorn urbà al canvi climàtic.
Efectivament, com ens en recordava el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, Marc Heras, serà aquest dijous a les 7 de la tarda al Museu del Suro de Palafrugell aquesta taula rodona, com hem d'adaptar els espais urbans al nou clima per tancar les segones jornades de meteorologia i canvi climàtic de Palafrugell.
Doncs volem aprofundir-hi una mica més i per això tenim amb nosaltres el moderador del debat d'avui a les jornades meteorològiques, el senyor Joan Regí, el que saludem ara mateix. Senyor Regí, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia.
Senyor Regí, parlàvem d'adaptació d'espais urbans. A què ens referim quan parlem d'adaptar espais urbans al canvi climàtic?
Bé, doncs ens referim a totes aquelles accions que podem realitzar en el nostre espai urbà, en la nostra ciutat, en la forma que nosaltres ens desplacem o interactuem en aquest espai, per poder mitigar alguns dels efectes que estem tenint, que estan provocats per aquesta emergència climàtica en la que estem immersos ara mateix.
Escolti, algú veient per exemple, aquest cap de setmana s'ha celebrat una cimera pel clima a Sharm el-Sheikh, a Egipte, cimera a la que per poder-hi assistir s'hi van congregar més de 300 avions en un país on les temperatures arriben a 50 graus. Amb quina cara mirem tots plegats a la ciutadania i li diem que ara no podrà circular pel centre de Palafrugell amb cotxe, per posar un exemple, o podrà circular-hi de manera més restringida, o que s'han de fer inversions en obres que no estaven contemplades per poder justament això, no?, adaptar el poble al canvi climàtic, o veiem, no sé, notícies de el nivell del mar pujarà X centímetres. És a dir, com li expliquem a la gent que, per dir-ho d'alguna manera, que recicli quan després veiem coses com aquesta cimera del clima?
Bé, clar, això aquí hauríem de seguir, jo trobo l'exemple francès, aquest que van prohibir els desplaçaments intents en avió si eren vols que interns de menys de 2 hores. Perquè al final el que hem de fer hauria de ser això, tant que uns prediquin amb exemple com que els altres veiem l'entorn i tinguem una mica de consciència de com hem de cuidar el nostre planeta. Perquè al cap i a la fi, de planeta ara mateix només en tenim un, els recursos són limitats i els diners sembla que puguin fer moltes meravelles, però a l'hora de la veritat, si ens carreguem el planeta, ens el carreguem tant, en tinguem o no en tinguem. Uh-huh. Sí que alguns s'hi poden adaptar millor i d'altres s'hi adaptaran pitjor. Llavors aquí trobo que és un esforç de consciència col·lectiva i tant de fer entendre la gent que té recursos, que els seus diners no els salvaran, com de fer entendre això de la població, que és una cosa que és de tots, que cal protegir el nostre planeta i que cal aplicar el màxim de mesures possibles per poder conservar el nostre medi ambient, sigui amb el tema de l'ús de plàstic, sigui amb el tema dels transports, intentar utilitzar transport públic, intentar fer servir fonts d'energia que no vinguin de combustibles fòssils. O sigui, tenim molt camí per endavant i això hem de pensar que és sobretot una qüestió de tots.
Senyor Regí, és compatible lluitar contra el canvi climàtic intentant consumir energies sostenibles i negar-se en rodó a tenir un parc eòlic marí en una zona com la de Roses, on el vent hi bufa de manera constant?
Clar, aquí tenim molts peres diferents i hem de buscar sempre l'equilibri. En el tema aquest dels parcs eòlics dels parcs eòlics marins, hem de tenir en compte també l'impacte ambiental que suposa per als fons marins i per la resta de l'hàbitat. Llavors, estem en una zona que està amb molts camps de posidònia, per exemple, que estan amenaçats. Llavors, aquesta posidònia té uns certs efectes en l'aigua, que si construïm parcs eòlics marins, doncs podríem també tenir problemes en aquest sentit. Llavors, és tota una qüestió d'equilibri. Sí que és com el tema, per exemple, de les ampolles de plàstic i les ampolles de vidre. Cada una té els seus avantatges i inconvenients. El que en plàstic, després tenim residus de plàstics, ens estalviem perquè pesen menys en l'hora de CO2 o de transportar-les. Llavors, tota aquesta qüestió del medi ambient sempre es basa en l'equilibri, crec jo. Llavors, si es poden construir parcs eòlics marins, clar, és una molt bona solució per una cosa, però no és tan bona en un altre sentit. I llavors hem de veure quins...
Clar, que s'ha d'avaluar una mica el cost-benefici, no?
Exacte, és tot traducció cost-benefici.
Clar, a veure, l'equilibri es trenca en el moment que els éssers humans no viuen a l'entorn natural, sinó que el que fan és urbanitzar i edificar el planeta per poder-hi viure en un altre tipus de condicions. Ja en aquest moment ja es trenca, diguem-ne, que podria ser la gènesi del trencament de l'equilibri. Escolti, quins són els indicadors climàtics més destacats que han variat a casa nostra, al Baix Empordà, en els últims anys?
Bé, doncs tenim tant el dèficit de precipitacions, que s'ha convertit en una cosa que és permanent. Estem en una espècie de sequera permanent, tenim una manca de recursos hídrics important. També tenim el tema de les temperatures, que tenim un biaix de temperatures que estan bastant per sobre de la mitjana al llarg de tot l'any ara mateix. I també tenim el tema, per exemple, de les afectacions al litoral, amb el tema de les diferents forces que han arribat, les famoses llevantades que tenim cada any s'intensifiquen, provoquen més danys dels que teníem, i tot perquè seguim tenint certs fenòmens que ja teníem, però s'estan intensificant una mica més en línies generals del que estàvem acostumats. Llavors, per això que hem d'adaptar-nos a aquests canvis climàtics que estem vivint ara mateix, i que per molt que estudiem ara mateix, tampoc sabem fins a quin punt arribaran o aniran canviant al llarg dels pròxims anys. Llavors és millor que estiguem previnguts.
Uh-huh. Dèiem a la prèvia d'aquesta entrevista que els esforços s'estan centrant ara ja en la mitigació dels efectes del canvi climàtic i no en l'erradicació del canvi climàtic. Això vol dir que ja no hi ha res a fer? Que és irreversible tot?
Bé, tampoc cal dir que sigui irreversible. Però sí que ara mateix això, la mentalitat és... Sabem que no podem aturar ara mateix aquestes emissions d'efecte hivernacle, no podem evitar aquest canvi climàtic, però sí que podem limitar-lo. Ara mateix s'està plantejant d'un grau i mig respecte a les temperatures, les mitjanes, que hi havia abans de la revolució industrial.
Sí, però ja s'ha assumit que no es complirà aquest grau i mig.
S'assumeix i no s'assumeix. Tenim dues opinions. Una que és aquesta, que seria com més crítica, dient, escolta, no hi ha manera d'aconseguir això, i una altra que és potser confiar més en gastar en la tecnologia i que puguem desenvolupar noves tecnologies que ens permetin o capturar CO2 de l'atmosfera o poder, en molt curt termini, doncs, centrar-nos en la producció d'energia o transport que siguin completament sostenibles. S'intenta aparcar de la manera que es pot aquest sentit, però és que hem de pensar que ningú té una solució màgica i, per altra banda, és un repte que l'humanitat parlant no s'ha vingut a plantejar mai. Llavors hem de tenir també el cap que és una meta que hem de complir tots i que es fa gran a qualsevol persona, però la tenim aquí, llavors hem de lluitar com sigui per intentar mantenir el nostre planeta.
Escolti, no creu que hi hauria d'haver algun moment en el que els líders mundials, els líders polítics, o és igual, o els de casa nostra, dels pobles, ciutats, o de la Generalitat, o del govern de l'Estat, no creu que no hi hauria d'haver algun moment en el que miressin cara a cara als ciutadans com si fossin persones d'ordre i no persones incapacitades per pensar, i ens diguessin, escoltin, el canvi climàtic és una realitat, les conseqüències seran aquestes, i l'única manera de revertir això és desescalant el nostre nivell de vida i, per tant, renunciant a determinades coses que fins ara hem pensat que eren imprescindibles. No creu que no hauríem d'arribar a aquest punt?
Clar, aquest punt, per exemple, aquests últims anys s'hi ha arribat amb el tema de... Bueno, aquest any mateix, aquest any passat, amb el tema de l'aire condicionat, la famosa polèmica aquella de si s'havia d'anar en camisa o si s'havia d'anar en camisa a les oficines i estalviar energia, que de fet estem malgastant. Sí que trobo que és veritat que és el que deia abans, jo trobo que s'ha de predicar amb l'exemple, i haurien de ser els mateixos polítics o gent en posicions més elevades que diguessin a gent que no tens tants recursos, mira, nosaltres estem fent aquests sacrificis, sisplau, vosaltres també necessitem que els feu, perquè al final doncs tots som, tinguem l'estatus que tinguem, tenim els diners que tinguem al banc, tots som persones i hem de compartir un mateix espai i uns mateixos recursos. Llavors, això que deia, per molt que diners que tingui, per molt influència que tingui, al final estem dependent del mateix, i si uns es carreguen el planeta, se'l carregaran tan parells com pels altres.
clar, clar. No, li deia perquè jo que sé, per exemple, ara arriba el Black Friday i estem ja tots acostumats a comprar de manera compulsiva a la xarxa, no? A comprar online. No es parla, per exemple, del cost energètic o del cost o del perjudici climàtic que genera, per exemple, els centres de processament de dades, els data centers de totes les, aquestes empreses de telecomunicacions. D'això no se'n parla i potser algú hauria de dir, escolti, miri, els vols de baix cost no són, des d'un punt de vista climàtic, eficients. Les compres online o tot el que té a veure amb la infraestructura d'internet no és eficient. Per tant, per això li deia, no? De, si no s'hauria d'afrontar ja en termes, diguem-ne, de restricció directament, perquè és que si no ho aturarem.
Dic que arribar fins a un punt de restriccions, no sé si acaba semblant potser una mica excessiu, però sí que és més mantenir una consciència de que aquest recurs és finit i que hem de moderar el nostre ús d'això. O sigui, igual que no podem evitar el vehicle privat, doncs intentar utilitzar-lo en el mínim possible, perquè això, estem parlant de recursos que no són renovables. En el tema, per exemple, dels cotxes elèctrics, el tema de les bateries de liti, sí que, per exemple, des del govern s'està impulsant moltíssim el gust i la compra de cotxes elèctrics, però hem de pensar aquests recursos que també hi ha al darrere, que també són finits. Llavors, tornem a aquest punt del balanç entre això del... a veure què és més important i què hem de deixar de banda, perquè al final no podem tenir-ho tot. I sí que això que deia, hem de crear consciència de que tot el que estem té una repercussió, té un background a darrere que hauríem de tenir al cap. El problema és com aconseguim en aquesta societat que està en tantíssims estímuls, hi ha tanta gent, tantíssims problemes, encara aconseguir que hi entri més informació com aquesta i crear consciència. I aquí és on trobo que és bàsic poder tenir taules redones com aquesta, per exemple, on s'apropi més a la ciutadania les accions que s'estan portant a terme, perquè tenim aquests problemes, escolta, doncs hem de portar a terme alguna acció per millorar les condicions que tenim ara mateix.
Senyor Joan Regil, seguirem avui en aquesta darrera activitat de les segones jornades de meteorologia i canvi climàtic que es fan a Palafrugell. Gràcies per parlar-nos, per fer una mica la prèvia al supermatí d'avui. Deia, ho seguirem avui que se celebren i en donarem compte a la nostra audiència a partir de demà. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Que vagi bé.
D'aquí 9 minuts seran les 9. És tard, Arbat, és tard, eh?
És tard, però estem aquí.
Doncs vinga, estem aquí, som-hi.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Amb l'Ignasi Arbat, amb el que... Escolta, tenim 9 minuts i, ostres, i tenim molta tela per tallar avui.
Sí, vull dir, intentarem, farem el que podem i és que arriba aquesta època de l'any i s'acumulen les estrenes.
Entenc que l'ordre és el que m'has enviat tu, eh?
Sí, farem aquest mateix ordre.
Oh, si és que discrepo del miércoles, eh? Però bueno, me l'has posat al final i no entrarà, però vaja.
Bueno, si no el guardo per la setmana que ve.
Val, bé, ja em sembla bé. Vinga, va, anem amb la primera.
Bons Anol.
Sí, espera, que estan aquí... Estan aquí saltant d'un pont.
There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. I
didn't... De moment sentim el Leonard Cohen cantant, eh?
No, sempre és un plaer, això.
Sí, sí. Va, escolta, som-hi, anem amb Bones and All. Què és això?
Sí, això és la pel·lícula que va clausurar el Festival de Sitges i que ja per fi s'estrena en cinemes, que és l'última pel·lícula de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, i en aquest cas torna a unir-se amb el Timothée Chalamet i s'hi afegeix la Taylor Russell per explicar una història, a veure com ho explico sense fer masses spoilers. És complicat, eh?
És igual, home, escolta... Apaguin la ràdio, home, si no volen sentir spoilers.
Va, és que és ben bé el principi, eh? És una història de canibalisme, eh? És a dir, la noia protagonista, que és una adolescent que no és que fugi de casa, sinó que el seu pare marxa i la deixa sola i ella s'ha de buscar la vida, té aquesta compulsió caníbal de mossegar la gent i de menjar, no? A vegades, si és necessari. Aleshores, el pare no sap com tractar això, ho ha intentat tota la vida, és un pare solter, i a partir d'aquí la noia, doncs, carretera i manta i a buscar-se la vida, el que hem dit en els anys 80, època Reagan, es trobarà tota una sèrie de personatges, algun dels quals també tenen les compulsions les mateixes que ella. Un d'ells doncs, serà el que fa el Timothée Chalamet, que s'establirà una relació romàntic entre els dos, molt interessant i molt ben treballada per part del Guadagnino a la pel·lícula.
Fantàstic, que la primera que a mi aquest gènere m'entusiasma, però la vaig veure a Sitges, em va encantar.
Sí, és collonuda.
Bons amb el van, anem amb la segona.
Aquest món nostre corre un perill molt greu. Vull que m'acompanyis a fer una expedició.
Jo no sóc el meu pare. Era ell l'explorador.
Ja sé que encara eres petit quan va desaparèixer, però ara només et tenim a tu.
Senyor Crane, sóc un admirador.
Això és animació, és Disney i és en català i es diu Un món estrany.
Correcte. Aquesta pel·lícula, si això fos un món normal, ja fem servir això perquè estem en un món estrany, com el que diu la pel·lícula, això estaria... Tothom s'hauria enterat que s'estrena la pel·lícula i hauria una publicitat massiva. És molt estrany que l'última pel·lícula d'animació de Disney arribi una mica de tapat, sense prou feines, campanya de promoció. No s'acaba d'entendre exactament per què. No sé si perquè tenen previst llançar-la a la plataforma d'aquí 4 dies i no s'han gastat diners en la promoció de la pel·lícula, però vaja. Això s'estrena demà en cinemes i és una pel·lícula que es veu que està molt bé, d'aventures, en aquest cas aventures d'aquelles clàssiques de tota la vida, que ens poden recordar una mica el Juli Verne, no? Del viatge al centre de la Terra. Doncs en aquest cas doncs, també es produeix un viatge entre una família d'exploradors, pare i fill, se separen, i al cap dels anys es tornen a trobar quan el món aquest està en perill i resulta que hi poden treure una font d'energia d'aquí. Una de les coses que s'ha fet coneguda, se n'ha parlat de la pel·lícula, és que compta en el primer personatge protagonista adolescent gay en una pel·lícula d'animació de Disney. Per a qual cosa, si el petó de Lightyear ja va causar doncs, estralls en aquests sectors ultraconservadors dels Estats Units, doncs imagina't aquesta, no sé si per això també l'han estrenat així sense fer massa soroll. No en tinc ni idea.
Doncs, escolta, un món estrany, pel·li d'animació i, jo què sé, són d'aquelles que reivindiquem veure-les a la sala, no?
Sí, 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 absolutament. A més, és de l'equip creatiu de Big Hero 6, de Disney, que també és una molt bona pel·lícula, i això en pantalla gran amb els colors, espectacular. Abans que vagi a la plataforma, aneu al cine.
Molt bé, doncs vinga, la següent.
I just saw on the calendar that right now on Earth it's almost Christmas time.
We don't have time for trivialities like Christmas.
But Peter's so sad about Gamora being gone.
Això són pel·lícules que fan a pes, eh, ja?
Sí. Bé, no és ben bé una pel·lícula, això, eh?
Bueno.
Arriba Nadal i hem de celebrar el Nadal també a Marvel, a Disney Plus, i han estrenat un especial que és aquest Guardianes de la Galàxia Especial Felices Fiestas. Que això és com una mena... O sigui, el director és el James Gunn, que és el director de les pel·lícules. James Gunn és un tio extraordinari. Tot el que fa, ho fa sempre molt bé. I aquest especial, que és com una pel·lícula, però no és ben bé una pel·lícula, perquè dura uns 45-50 minuts, o sigui, no arriba a l'hora de durada. I ha fet com una mena d'especial amb una part de rodatge en directe en plató, així molt nadalenc, no? És a dir, ha intentat fer un clàssic nadalenc, però agafat amb els protagonistes de Guardians de la Galàxia, que viatgen a la Terra per celebrar el Nadal. Yeah. I aleshores busquen a Kevin Bacon, perquè doncs, és la seva estrella de cinema favorita d'alguns dels protagonistes, i veurem aparèixer el propi Kevin Bacon.
Sí, ja l'he vist aquí al tràiler.
Sí, sí, que s'interpreta a si mateix a la pel·lícula. Bueno, això James Gunn, bogeria, humor, a vegades fins i tot absurd, jo crec que és un dels imprescindibles d'aquest Nadal, eh?
I aquestes coses de les tradicions de branques americanes, totes aquestes merdes de posar animals i coses amb llum a casa, i que d'aquí 4 dies les veurem totes aquí als carrers de no sé, de Bagú mateix.
Sí, ja els pares noels que estan als balcons.
Els pares noels als balcons, exacte. I a més, amb la diferència que són tots fets a Xina i que el pare noel comença al balcó i acaba el Nadal acaba estirat a terra al costat de la tapa de la claveguera.
Molt a favor de la gent que els roba.
Molt a favor de la gent que els roba. Mira, sí.
Una campanya.
O que els decapita, directament.
També, directament.
Va, escolta, va, que pitarà el cronòmetre. Això és l'inici d'un tràiler, encara que sembli que ens hem equivocat, però no.
La pacífica Suiza, hermosas montañas, deliciosos quesos. Y por supuesto, Heidi.
¡Pedro!
Te amo, baby. Pero aún no has visto nada.
Queridos ciudadanos, hoy celebramos el nuevo orden de Suiza. ¡Sí! dominación mundial.
Por la dominación mundial.
Este hombre ha sido acusado de fabricar productos lácteos ilegales.
¿Qué coi és això?
Això és Matt Heidi.
Sí.
És una bogeria absoluta. És una pel·li que s'ha fet així, amb crowdfunding, ho hem de dir, que arriba de la pròpia Suïssa i agafa, doncs, la Heidi de tota la vida que coneixem, però li dona una volta, en aquest cas, fa com una mena de règim nazi, però que sorgeix des de la pròpia Suïssa, i aquesta Heidi, convertida en aquesta pel·lícula en una guerrera, lluitarà contra el feixisme tallant caps amb gore i a tope i matant aquestes tropes del govern on faci falta, i es convertirà en una màquina de matar absoluta.
Això deu haver-ho pagat el govern suís, no, directament? Ah, no, crowdfunding, no. Dius.
Però sí, això ho va pagar la gent i ara ho podrà veure.
Molt bé. Que... Ignasi, ho hem de deixar aquí, que ens falten 30 segons per acabar el programa.
Va, te deixo la miércoles per la setmana que ve.
Em deixes la miércoles per la setmana que ve. Que vagi molt bé, bona setmana, eh?
Igualment, una abraçada.
Adéu, bon dia. Ho deixem aquí, el Supermatí tornarà demà a les 8, com sempre. I vaja, gràcies per fer-nos confiança, també com sempre, i gràcies per descomptat a tot l'equip que fa possible el Supermatí. Que vagi bé, bon dijous, adéu-siau.